Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats amb els oïdors, oïdores i sobretot amb el nostre convidat del... que ens obre la porta gairebé, podríem dir, a la temporada turística. Però ho fem des d'un angle singular i que mereix ser conegut i reconegut.
Efectivament, així és. Saludem el delegat episcopal de turisme del Bisbat de Girona, mossèn Jordi Reixac. Mossèn Reixac, gràcies per acompanyar-nos. Com està?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, diguem-ne que ens encanta parlar de turisme, ens agrada parlar i saludar-lo, ens agrada doncs també tenir una excusa ben concreta, com per exemple que el proper diumenge 5 de maig es realitzarà la trobada diocesana de la Pastoral de Turisme. Ens pot explicar, mossèn Reixac, en què consistirà aquesta trobada?
Sí, bé, aquests últims anys ha canviat una mica també la dinàmica i el format, perquè com que tot això del turisme és una qüestió dinàmica que va canviant també una mica com funciona la societat, doncs també nosaltres, també des del Bisbat. Llavors volem donar enfoc i rellevància a conèixer espais naturals, històrics i religiosos de la nostra geografia del Bisbat de Girona, que per la seva característica moltes vegades potser no són els que tothom senyalaria. Quan fem un mapa turístic de Girona, hi ha tres o quatre coses que remarquen. No? Llavors, des de la Delegació de Turisme del Bisbat, volem remarcar una sèrie d'elements que són també molt importants i que ajuden a conèixer el nostre patrimoni, però al mateix temps de donar un to espiritual, un to religiós i un to doncs, d'un altre aspecte, d'un altre vessant, per dir d'alguna manera. I aquest any doncs, anem doncs, a l'església de Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, on és un antic cenobi, un antic monestir, però que té una rellevància cultural, històrica, i sobretot aquests últims anys doncs, que també s'han fet obres de consolidació i de reforma. Llavors, ja des d'aquesta perspectiva, doncs, visitar el lloc, fer un acte doncs, de visita, diguéssim, cultural, però enfocada en un to d'edifici històric religiós. I després la trobada consistirà també en un petit concert, perquè la música obre l'esperit. Llavors ens sembla doncs, que aquests marcs històrics doncs, són també un espai doncs, on la música i la cultura tenen un lloc important. No? I després, en aquesta trobada, doncs, després d'aquest acte, doncs, el nostre bisbe Octavi doncs, també donarà unes paraules i acabarem, com sempre, en molts moments d'aquesta església, doncs, compartint un piscolabis, compartint un berenar, doncs, tots els participants, on és un moment doncs, de fraternitat, però també, sobretot en alguns que hi venen del sector turístic, de compartir inquietuds, des de l'església i des de també el sector turístic. Aquest és una mica el programa d'aquella tarda que farem a Sant Miquel de Fluvià el dia 5 de maig.
Bé, l'església que és a Girona doncs, sempre ha tingut d'ençà de molts anys, podríem dir, de diversos bisbes, per dir-ho així, una preocupació, una inquietud per aquesta pastoral especialitzada, per dir-ho així. En el conjunt de l'església catalana, ja no ho fem extensiu, l'església espanyola, perquè seria un territori doncs, molt més ampli, però l'església catalana ha sabut respondre a aquesta realitat social del turisme d'aquests últims decennis, diguem-ho així, seguint doncs, una mica, no sé, per dir-ho així, la pauta de Girona, de la diòcesi a Girona. Quin ressò té el turisme del punt de vista pastoral a Catalunya?
Bé, depèn de cada lloc. Com tu molt bé deies, Víctor, a Girona fa molt de temps que això es va treballar. Ho va començar-ho el bisbe Jubany l'any 1968. Per tant, estem parlant d'una colla d'anys a darrere, no? I després tots els bisbes, des del bisbe Camprodon, evidentment, i que va donar-hi tot un nou impuls, el bisbe Carles i el bisbe Francesc a Girona. En les diòcesis catalanes, en menor mesura, depèn de les diòcesis, però totes s'hi està treballant. Evidentment, és molt diferent a la realitat turística de la diòcesi de Barcelona, concentrada bàsicament a la ciutat de Barcelona, amb la Sagrada Família com a eix cabdal, que la realitat turística d'Urgell, que també hi és i que també es promou i que això. Per això també des de les diòcesis de Catalunya i que nosaltres des de la Pastoral de Turisme hi col·laborem, hi ha el projecte de Catalunya Sacra, que ve una mica a enllaçar això, a dir, donar a conèixer aquest patrimoni religiós, que moltes vegades potser no és tant a les primeres línies del mapa turístic, per dir-ho d'alguna manera, però que té una importància molt cabdal per entendre la cultura, per entendre la realitat, per entendre en definitiva el país. A nivell de Catalunya varia molt i també una mica depèn de les diòcesis, no? A Barcelona és molt important, a Tarragona també, però altres potser més de cap a l'interior no tant, depèn.
A nivell internacional ens consta que hi ha un turisme, diguem per posar-hi una etiqueta, turisme religiós. Ha anat a més, quin és el percentatge d'augment o de quina forma es va amplificant, que ens consta que és un moviment que ve creixent notablement?
Sí, ve creixent l'interès per al turisme, per dir-ne religiós. L'Església no en diu religiós, en diu turisme espiritual o amb inquietuds espirituals, perquè hi ha molta gent que busca moltes coses. És a dir, i ara et donaré un exemple que tots ho podem entendre molt clarament, el Camino de Santiago. El
Sí.
Camino de Santiago és, per diguéssim, d'aquest turisme religiós, però amb moltes inquietuds. Hi ha gent que el fa com a esport, però hi ha gent que ho fa doncs com una catarsis i una conversió personal. Per tant, hi ha moltes maneres. Sí que és veritat que tot aquest fenomen o com el mateix turisme en aquests últims, jo podria dir, 20 anys s'ha diversificat molt. I llavors aquí en el turisme religiós també. I llavors hi ha molts àmbits. Per exemple, a França és un dels llocs on aquest turisme religiós, per dir-ho així, d'inquietuds espirituals ha crescut més. A Itàlia també, i a Espanya segurament també, però potser en menor mesura. A Espanya, evidentment, és el Camino de Santiago, però després hi ha alguns altres elements d'algunes diòcesis més castellanes o fins i tot d'Andalusia, doncs que han fet també les seves rutes turístiques. Hi ha una ruta molt interessant a Andalusia sobre les rutes dels santuaris marians, on es visiten diversos santuaris a les diòcesis d'allà. No? Ho dic perquè són rutes que segurament moltes vegades per a nosaltres són molt desconegudes, però que són molt interessants també de fer, i no només és per l'aspecte cultural, sinó que també doncs, en aquestes s'ofereixen, doncs, hi ha algunes doncs, que hi ha la possibilitat de dir missa, de visitar, bé, diferents moviments. Ho dic per aquestes ara d'Andalusia perquè és la que em ve ara en aquest moment al cap d'aquí que s'està promocionant i que ho està promocionant també la Junta d'Andalusia. I no només el Rocío, perquè aquí quan pensem d'aquí, pensem en Andalusia, pensem en el Rocío. Hi ha molt més santuaris marians i que fan aquestes rutes. Bé, ho dic com un exemple, no?, d'aquests moments.
Bé, hi ha un altre aspecte que enllaça turisme i religió, que també es va començar i molt d'una forma dinàmica al nostre bisbat, que era l'acollida durant les vacances, durant l'estiu especialment, doncs de cristians, diguem-ho així, no catòlics. I fins i tot hi havia hagut algun centre Recordo, doncs, que a Platja d'Aro, per exemple, hi havia un centre ecumènic que era, més, era molt senzill, no? Amb un altar que era una barca, i que doncs, tant s'hi podien s'oferien celebracions sobretot de les protestants, diguem-ho així, i també les celebracions catòliques. Com s'acull el turista que ve a casa nostra, bàsicament a la Costa Brava, però també en altres indrets del nostre bisbat, i que per ajudar-los a continuar doncs, les seves celebracions o les seves costums cristianes, diguem-ho així. Què es fa en aquest sentit?
Aquest sentit, ara, últimament, aquests últims anys, ha baixat molt la participació. Abans era molt més, fa 30 o 40 anys, era molt més la participació, i sobretot era molt més perquè hi havia més comunitats més estables, sobretot més comunitats d'alemans o de francesos, i que participaven molt més. I bueno, fins i tot en aquell moment tenien misses pròpies. Ara el que fa, perquè també el turisme ha canviat i la gent volta molt i no s'està masses dies en un lloc, aleshores el que es fa en unes parròquies, especialment a la costa, és fer les misses internacionals, que en diem, no? Les misses en diversos idiomes, en el qual doncs, aquella comunitat o aquells qui són doncs, fan alguna lectura, hi ha unes pregàries, hi ha unes benvingudes, hi ha una mínima participació. Sempre en la missa de la comunitat, perquè en aquests últims anys s'està remarcant molt així, és a dir, és la comunitat de la parròquia que acull aquella gent i que compartim plegats la mateixa fe, en diversos idiomes, en diversos cants, però és així. Abans havien fet això, misses més especials i grups. Aquests grups ara no hi són, i bàsicament el que es fan és aquesta acollida de les persones. Hi ha lloc doncs, que es tenen també les lectures en diversos idiomes, alguns d'aquests doncs, participen a les misses, participen en els cants. Bé, hi ha aquesta implicació d'aquells que venen una mica a la vida de la comunitat que els acull.
Jo torno el diumenge 5 de maig i a Sant Miquel de Fluvià, per cert, amb un record a mossèn Carles Sánchez, que és bon amic de la casa. A les 5 de la tarda, dèiem, a Sant Miquel de Fluvià, aquesta trobada diocesana de la Pastoral de Turisme. Per què Sant Miquel de Fluvià?
Bé, perquè bé, és un dels llocs... anem voltant una mica a la diòcesi aquests últims anys i ens semblava que era un lloc suficientment emblemàtic i moltes vegades desconegut per la gran majoria. És a dir, quan fem el mapa turístic, per dir-ho d'una manera, de la diòcesi, Sant Miquel no hi surt. I, en canvi, té molts elements i té moltes coses per sortir-hi. No? Llavors, està, com a vegades, doncs, fora una mica de les rutes. Llavors, el que intentem des de la delegació és obrir noves rutes, no? Noves perspectives, no? Que la gent, doncs, a part de visitar Girona, Figueres, Tossa, Lloret, doncs, pugui veure i conèixer doncs, altres perspectives i altres rutes. No? Des de Sant Miquel hi ha evidentment, al costat Sant Tomàs, hi ha moltes altres esglésies, Sant Mori, l'Armentera, que es poden fer també altres rutes, moltes més alternatives.
Bé, també des de la delegació de Pastoral del Turisme, en certs moments o en certes, no sé si emprant un terme molt turístic, en certes temporades s'ha remarcat no sols poder oferir serveis, celebracions als que ens visiten, sinó s'ha remarcat doncs, la situació en què es troba el personal, que són milers de persones, entre les quals doncs, que puguin complir o puguin participar dintre els seus horaris, sempre molt apretats, doncs, en les celebracions. I fins i tot doncs, l'Església Girona ha aixecat la veu quan ho ha cregut oportú, va dir, escolti'm, que no hi hagi un abús, diguem, no sé si el terme és molt exagerat, una explotació del personal del sector. Hem de suposar que la delegació continua sensible amatent doncs, en aquesta realitat.
Sí, això és veritat i ho fem, potser en aquests últims anys no tant, potser perquè també ha canviat molt el personal i ha canviat molt les dinàmiques, per dir-ho d'alguna manera, del món del turisme. Però sí que és cert que en els missatges que el bisbe, i esperem que el nou bisbe Fra Octavi continuï, en els missatges el turisme que es fa a primers de juliol, sempre, o aquests últims anys fins i tot també, hi ha hagut referències al personal i referències doncs, també a la seva situació laboral. Moltes vegades el bisbe Jaume hi era molt sensible i el bisbe Francesc també, ha fet diversos esments en les seves cartes pastorals, i que jo penso que també des de l'Església de Girona s'hi ha treballat molt, potser en aquests últims anys, degut també a les noves situacions i també tot el tema de la pandèmia, potser ha quedat una mica més oblidat. Però en els documents sí que hi surten i és una de les preocupacions també de la delegació.
Reben vostès algun tipus de suport o tenen, si més no, algun tipus de comunicació, ajuda, suport o interacció amb la Federació d'Hostaleria de Girona o també potser amb algun altre departament de tipus institucional que els doni també suport o logística o difusió?
Més que tenim bones relacions i els enviem informació i ells també ens rebem informació, tant de la Direcció General de Turisme de la Generalitat com de l'Associació d'Hostaleria de les Comarques Gironines i, per exemple, de l'Associació de Cases Rurals i d'algun grup d'hotels. Vull dir que tenim bona relació i bona entesa en el bon sentit de difusió i de comunicació, però res més, de suport no n'hi ha cap.
El canvi de bisbe a la nostra diòcesi ens arriba un bisbe procedent d'un indret entre cometes turístic,
sí,
més
sí,
enllà
sí.
De la seva empremta cultural i històrica pel país, hem de suposar que Fra Octavi serà un bisbe sensible a la realitat turística que vivim a casa nostra.
Jo crec que sí, i prova d'això hi ha una breu entrevista de salutació, doncs ell connectava molt bé en tota aquesta realitat turística i en aquesta difusió d'aquestes noves dimensions turístiques que també des del Vaticà es promouen, és a dir, no només un turisme per visitar, sinó un turisme per fer experiència religiosa, o experiència, algun fins i tot, hi ha alguns documents del Vaticà que diuen aquesta experiència mística i transcendent. Per tant, jo penso que Fra Octavi serà sensible i el que he pogut conèixer d'ell en algunes petites trobades aquests dies doncs és que tot això li és familiar, o no li és una persona aliena o desconeguda, ans al contrari. Jo penso que ens ajudarà també a fer camí en aquest sentit.
Ens pot explicar que quin és el perfil de les persones que participen de forma activa en aquest, diguem-ne, turisme amb valor espiritual afegit?
Bé, bàsicament, jo diria, el perfil són dos, o dos, bàsicament, i pot haver-hi molts altres. Un és gent d'església i de parròquia que ja té unes certes inquietuds, per dir-ho d'alguna manera, i que participa en alguns altres àmbits de la vida de la parròquia, i per tant, diu, vol conèixer i vol ampliar, per dir-ho d'alguna manera, aquest sentit i que no coneix. I després, altres persones que són totalment, per dir-ho d'alguna manera, alienes a la parròquia o a i fins i tot a l'església, però que pel mitjans de comunicació o per algun altre àmbit doncs s'han assabentat d'aquesta trobada i que volen participar-hi per veure-ho, per sentir-se doncs atent, atret per una certa espiritualitat, pel cert edifici, pel cert context del lloc on són. Per tant, jo penso que hi ha dos àmbits, un per dir-ho d'alguna manera més eclesial o més d'església, gent de més d'església i gent vinculada en el sector del turisme, també, evidentment, i altra gent doncs totalment aliena, però que el lloc o el moment personal que viu, doncs diu, bueno, mira, aquesta cosa potser em pot anar bé, i s'hi apunta i venen, no? És un acte obert a tothom, eh? Tota persona que vulgui pot venir-hi, eh? No estem per restringits a ningú.
també en el personal eclesiàstic, per dir-ho així, els rectors, hi ha el model, ho diem, perquè Sant Jordi Reixac, que ara és l'actual rector de la parròquia de Sant Josep a Girona, va ser un grapat d'anys rector d'una parròquia prou turística com és Sant Feliu de Guíxols. És a dir, hi ha una disposició, quina actitud ha de ser la d'un rector d'una parròquia que la qualifiquem de turística?
Mira, jo penso que l'actitud bàsicament, la bàsica, és la d'acollida. L'acollida d'aquella gent que et ve i et demana doncs, un servei o et demana col·laborar o participar en alguna cosa. Això, primera. I la segona és també estar obert a aquesta dimensió d'aquest turisme religiós, que moltes vegades, jo ja ho reconec, i que he estat, evidentment ara a Girona no, però quan estava a Sant Feliu de Guíxols, moltes vegades t'incordiava o t'empipava perquè venien a deshores o en horaris doncs, una mica que no eren els més adients, no? I que volien veure l'església o fins i tot algun o d'algun grup de... no? És que volien veure l'església i en horari doncs, així a primera hora del matí i sentir el silenci i sentir, perquè algun havien fet aquesta experiència, no? D'algun moment l'estic recordant un grup que venia de Polònia, que encara hi passen aquí, sobretot a Lloret i aquí a Girona, d'això que volien venir aquí i volien fer una estona de pregària, de meditació i de silenci amb l'església buida i sense ningú. No? I llavors, clar, això també, guardat, perquè tu tens altres feines, no? I havies d'obrir, i havies d'estar una mica bé. Però jo penso que és bo aquests grups i així doncs, també que puguin fer la seva experiència religiosa, no només veure l'edifici, sinó que aquell edifici els hi parli i aquell edifici transmeti alguna cosa.
El sector turístic, diguem-ne, estàndard, el sector turístic tradicional, és notícia aquests dies perquè està molt preocupat i alhora ocupat per el tema de la sequera. Es parla de les desaladores i es parla de quina serà la gestió que es farà de l'aigua per donar doncs, servei a tota la gent que ens vindrà a visitar i també, evidentment, a la gent que resideix en aquestes zones on hi ha restriccions. Com miren aquest tema? Suposo que amb preocupació també, no, mossèn?
Sí, evidentment és un tema que preocupa el sector turístic i també ens preocupa a nosaltres, no? Perquè també, en definitiva, hi ha intercomunicació i moltes vegades aquests temes doncs, també t'afecten d'alguna manera o altra.
No sé jo si hi ha algun sant el que puguem demanar una mica d'ajuda amb el tema de les pluges que hi convindrien abans del pic de l'estiu, no?
Exactament, sempre s'ha a l'església sempre ha fet pregàries per la pluja i encara en fa, i encara en fa. Perquè a vegades potser no surten els mitjans de comunicació, però encara es prega cada diumenge o cada dia fins i tot doncs perquè plogui, Algunes vegades doncs Déu va al seu ritme i no és el nostre, Per sort també, per sort.
Clar. Bé, Víctor, estem a la recta final.
No, dic, com a resum d'aquesta conversa, hauríem de dir com es veu des de la delegació de Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona la temporada que està trucant a la porta, la temporada turística. Com hauria de ser aquesta temporada?
Home, el sector turístic té molt bones perspectives, de moment, sembla, no? I jo penso que serà una bona temporada, almenys el que es comenta. Tinguem present això, tot el tema de la sequera, que segurament afectarà i afecta a les comarques, evidentment, de la costa i de l'aigua, però també afecta a les... que això moltes vegades no se'n parla. Afecta a les comarques d'interior, perquè, és clar, hi ha restriccions no només a la costa, sinó en aquests pobles petits. Llavors, en aquests pobles és molt més difícil tot el tema de l'accés de l'aigua i de salinitzadores i moltes altres coses. Coses, no? Llavors, clar, aquest és un tema que moltes vegades en aquells pobles, penso que els pobles de l'Empordà i de tot això, que afecta molt, i a més la sequera amb el perill d'incendis, amb el perill de moltes altres coses. No? I penso que això és també tot un àmbit doncs, que preocupa a molts. No? Cases de turisme rural, que aquí a la nostra demarcació de Girona n'hi ha moltes, i que bé, tot això també és un problema, tota la sequera. Clar, parlem de de salinitzadores està molt bé per tota la costa, per dir-ho d'una manera clara. Però, és clar, el nostre bisbat és un bisbat també d'interior, on la realitat turística a l'interior és molt important.
No tenim temps per més, sí per recordar que aquest diumenge 5 de maig, a partir de les 5 de la tarda, i a Sant Miquel de Fluvià, hi haurà aquesta trobada diocesana de la Pastoral de Turisme, i hi haurà doncs, temps de pregària, temps de música, també d'episcolabis, i agrair també al nostre convidat, mossèn Jordi Reixac, delegat episcopal de Turisme, l'amabilitat d'haver-nos atès i explicat tantes i tantes coses. Mossèn Reixac, gràcies, sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Tornarem d'aquí 7 dies, Víctor?
Sí, fins la setmana entrant, si Déu plau.
Doncs aquí 7 dies tornem. Aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.